Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Les immobiliàries alerten que pràcticament no hi ha oferta de lloguer. L'estoc ha caigut en picat i, amb sort, gestionen 5 lloguers al mes, que, per cert, no duren res al mercat. L'associació que els representa xifra en 4.000 els anuncis de lloguer a les Balears, si bé cal tenir en compte que el 30% dels anuncis estan repetits, fet que redueix i molt aquesta xifra. Alguns dels motius són la por dels propietaris a treure el pis al mercat, l'allargament dels contractes actuals i, directament, la lentitud a l'hora de construir. Per tant, les solucions que proposen passen per oferir més incentius als propietaris i facilitar també la reforma dels pisos que no estan en condicions per sortir al mercat. En parlem amb més detall tot d'una, abans, però, altres temes en titulars. Detinguts 4 pirates informàtics, un d'ells a Eivissa, que haurien duit a terme atacs informàtics contra institucions espanyoles. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Serien una delegació espanyola del grup internacional Anonymous. Els seus perfils a les xarxes socials han estat intervinguts judicialment i tancats.
Les patronals empresarials temen que la reducció de la jornada de 35 hores a l'administració pública s'acabi aplicant també al sector privat.
El Ministeri de Funció Pública ho aprovarà el mes de març i afectarà al voltant de 10.000 empleats a les illes. Els empresaris consideren que el sector privat afectaria negativament a la productivitat.
Els quiosques de Formentera reobren aquest cap de setmana sense haver desmuntat l'estructura, la gran majoria, durant el mes que han estat tancats.
Només un dels 8 havia retirat l'estructura com exigeix la normativa. El govern amenaça en retirar les concessions si es torna a repetir l'any que ve.
Palma i, sobretot, Pere Garau celebra avui l'entrada al nou any xinès.
Hi ha una trentena de carpes amb mostres de la cultura xinesa, principalment gastronomia, música i artesania. Tampoc no falten danses de dracs i lleons.
I en els esports que han destacat, Joan Gabriel Bausà. Què tal, bon dia?
Molt bon dia. I doncs el Mallorca està obligat a guanyar Balaïdos per sortir del descens. L'equip de Iago Barrasate visita el camp del Celta amb la signatura pendent de millorar fora de casa. Només una victòria com a visitant aquesta temporada en un duel clau per canviar la dinàmica. També l'Ou d'Eivissa cercarà avui a partir de les 8:30 del vespre a la Pinilla sumar un nou triomf davant el Terol. Per avui, Enric Montjonell es baixa. La segona federació, el gran derbi, empat a 0 entre el Poblense i l'Atleti Balear. D'aquesta manera, el Poblense continua líder, empatat a punts amb el Sant Andreu. El conjunt blanquiblau és tercer a la classificació. I l'Illes Balears per al futsal afronta avui el primer assalt dels quarts de final de la Champions davant el Riga, amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat que li permeti viatjar a Letònia en garanties abans de la tornada del 6 de març. Des de les 4:30 viurem tot això en directe aquí, a IB3 Ràdio, a Esports 3 en Joc.
Les temperatures pugen una mica. Tomàs Solom, bon dia.
Bon dia. Avui situació meteorològica molt tranquil·la a tot l'arxipèlag, en general dominat per el sol, amb algunes boires a primera hora del matí que ràpidament s'han esvaït, però que després han donat pas en aquest cel ben destapat, amb unes temperatures avui que encara pugen una miqueta més respecte a les d'ahir. Ara mateix els termòmetres circulen entre els 17 i els 22 graus a punts de l'interior de Mallorca, amb el vent també bufant molt fluix, o fa del sud-oest i de ponent en alguns punts de l'arxipèlag. La situació marítima que ahir encara es mantenia una miqueta alterada, punts del nord de l'arxipèlag, sobretot de Menorca, avui ja es té a veure en general marejol, mà plana a bona part de l'arxipèlag. Demà començarem la setmana amb la mateixa dinàmica, ambient anticiclònic i, per tant, amb molt de sol, amb permís d'alguns intervals de núvols prims que es podrien produir, sobretot durant la primera meitat del dia. No són indicatius de cap canvi de temps i també la formació d'algunes boires que s'han d'anar esveint. Quant a les temperatures, les màximes experimentaran poques variacions respecte a les d'avui.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El catàleg d'habitatges de lloguer s'ha exhaurit a les Balears. Les immobiliàries asseguren que pràcticament no queda estoc disponible per oferir. En gestionen entre 1 i 5 mensuals i s'ha creat un desequilibri entre oferta i demanda, disparant així els preus. La minva és fruit d'un cúmul de factors, diuen, com la reducció de la construcció, l'elevat nombre d'habitatges buits que no surten al mercat i l'alça del lloguer turístic. I n'afegeix un de nou, la reducció de la rotació dels llogaters, que allarguen els contractes més enllà dels 5 anys, quan abans eren de 2.
Així, les immobiliàries tenen la mateixa cartera d'habitatges que fa una dècada enrere, però no surten al mercat perquè estan ocupades més temps. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, José Miguel Artieda, explica en declaracions a l'agència Europa Press que després de la pandèmia moltes immobiliàries es van sumar al negoci de lloguer per l'increment de demanda, però ara no hi ha disponibilitat per a totes.
Todas estas que se han metido de manera ocasional, pues tienen muy, muy poco producto. Y las otras que lo han trabajado, que ya tienen una cartera que se repite, pues tienen alguno al mes. Pero ya te digo que a lo mejor son de 1 a 5, como mucho, alquileres al mes que les dura en el mercado poco tiempo si está a precio. Si está elevado, pues se hace muy difícil y a lo mejor tarda un mes en alquilarse.
Segons els càlculs d'aquests professionals, els portals immobiliaris tenen uns 4.000 anuncis de lloguer a Balears, dels quals més d'un 30% estan repetits, són poc més de 1.200. El lloguer de temporada, que està guanyant pes enfront del tradicional i de llarga durada, que queda reduït a la mínima expressió, és un altre cas. El president de l'Associació Balear Immobiliària Nacional Internacional, Daniel Arenas.
Online prácticamente no tenemos nada, pues nos envían, pues o nos llaman o nos envían un mail solicitando, pues mira, nos venimos a vivir a Mallorca o necesitamos este tipo de vivienda. Lo que pasa es que, por desgracia, no podemos ofrecerles alternativas porque es que no, prácticamente no disponemos de stock y del poco que tenemos, pues los precios son realmente altos.
Preguntats per les possibles solucions a aquest escenari, consideren necessari potenciar els incentius als propietaris per treure al mercat d'habitatge de lloguer, com ara garanties de pagament i seguretat. També detallen que existeix un parc d'habitatges, especialment a Palma, que no surten al mercat perquè necessiten reformes que els propietaris no poden assumir.
Més coses. Els arquitectes demanen incentius fiscals per als promotors que vulguin fer habitatge assequible per a residents a Eivissa i Formentera. Asseguren que els elevats preus del sòl i de la construcció fan que no surtin els comptes. Clàudia Roig.
Els projectes residencials estratègics són la figura creada pel govern per fomentar la construcció d'habitatges a preu limitat i de protecció pública per a residents a sòls urbans, urbanitzables i àrees de transició, una mesura que ha rebut crítiques pel seu impacte ambiental. El president de la demarcació de Pitiusa del Col·legi d'Arquitectes, Lluís Oliva, la veu positiva, però diu que per ara no ha generat interès a Eivissa i Formentera.
La sella d'Eivissa i Formentera no se n'ha fet cap. Queden 6 mesos per poder acollir-se a ella, a menys si algun valent s'anima i s'hi presenta. Al final tenim sols aquí a Vila, Can Missa, que són rústics, que podrien entrar en aquestes àrees de transició. Allà sols a Sant Jordi, Sant Josep, a Santa Eulàlia.
I a terrenys el problema són els elevats preus.
És per construcció de sortida més baixa, que estem parlant d'un 2.500 euros, que és pràcticament ja el preu de venda d'un UPO. Per tant, si li hem d'afegir el preu del terreny, més el preu d'organitzacions, més els beneficis, els números no surten.
Els arquitectes plantegen una solució, donar incentius fiscals als promotors.
Hi ha qualsevol tipus de benefici fiscal per a aquelles promotores que s'atrevesquin a donar davant d'aquest tipus de vivenda. Si has de fer una vivenda on ja de sortida quasi estaràs perdent prop de 500, 1.000 euros per metre quadrat, no hi haurà ningú que vulgui desenvolupar.
Confien que abans de juliol, quan acaba el termini, hi hagi propietaris interessats.
Peticions dels arquitectes, mentre que els constructors el que demanen és actualitzar i pujar els preus de licitació dels projectes públics. Reivindicació que fan després de conèixer que l'any passat a les Balears varen quedar desertes 66 obres públiques.
Explica la directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, que els preus dels materials s'han estabilitzat i que, per tant, ja no hi ha excusa per treure projectes molt per davall del preu de mercat. Són declaracions a la Gran Vida.
La principal causa és que encara aquests projectes no es fan en el preu del mercat, no? O bé, perquè tinc un pressupost ajustat i això és el que puc gastar en aquest projecte en concret i vaig a veure si va bé, no? O perquè igual són projectes que s'han elaborat fa temps i que no han tingut aquesta revisió i aquesta comprovació de veure si encara s'ajusten en el mercat.
També demanen que els terminis d'execució siguin més llargs i realistes. Verge posa com a exemple la gran quantitat de dies que s'han perdut en els darrers 2 mesos per mort del mal temps amb el retard a les obres que això suposa.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i nou minuts. Aquest març, el Ministeri de Funció Pública aprovarà la jornada de 35 hores setmanals per als treballadors de l'Administració General de l'Estat. La mesura afectarà 250.000 persones a tot el país, una xifra que a Balears se situa al voltant dels 10.600 treballadors, un acord que els sindicats valoren molt positivament i que la patronal tem que pugui tenir conseqüències negatives pel sector privat.
La reducció de jornada s'ha acordat aquesta setmana a la reunió de la Comissió Tècnica Permanent de la Mesa General de Negociació, la passa prèvia a la seva aprovació definitiva. Tot i la satisfacció, els sindicats consideren que hauria d'haver arribat fa anys. Present a les negociacions a Madrid ha estat Milagros Doronzoro, presidenta del sector de l'Administració General de l'Estat del CESIF.
Ya era hora. El que no estuviera establecida ya la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado no era más que una falta de voluntad por parte de la Administración, porque desde ese acuerdo del 2018 ya se establecía esa posibilidad y ha habido que pelearlo mucho hasta que la Administración adquiera ese compromiso y por fin vaya a ser un hecho ahora que se pueda aplicar esta jornada de 35 horas.
El CESIF també mostra el seu rebuig al fet que a hores d'ara la mesura no inclogui les forces armades, els cossos de seguretat, el personal d'institucions penitenciàries i el personal docent i sanitari de l'Estat.
Hay unas particularidades muy específicas de seguridad, de jornadas de 24 horas y por lo tanto hay que establecer unos turnos y unas libranzas, es decir, que tienen muchas especificidades, pero eso no es óbice para que en las mesas negociadoras de los respectivos ámbitos no se aplique.
La darrera reducció generalitzada de la jornada setmanal a 40 hores va ser l'aprovada l'any 1983. Després que recentment el Congrés rebutgés la jornada de 37 hores i mitja, els sindicats valoren que la millora en funcionaris estatals sigui una oportunitat per avançar en aquesta lluita. Mosè Pasqual és delegada sindical de Comissions Obreres a Balears.
Si l'administració de l'Estat té aquest horari, doncs sempre es pot tindre més força a l'hora de demanar, quan se negocien altre tipus de conveni, doncs que també una millora per a les persones que fan feina fora de l'administració, està claríssim. Nosaltres, per humanos, sempre anem a més, no? O sigui, sempre intentem que aquestes coses serveixin de palanca per un altre tipus de negociació.
Per part seva, la PIMEM es mostra crítica amb la reducció de jornada dels funcionaris i veu inassumible que es pugui estendre al sector privat.
Consideren que les petites empreses no la poden assumir i critiquen que es parli només de millores laborals i no de la necessitat d'augmentar la productivitat. El seu president és Jordi Mora.
Són dos elements de la mateixa balança, productivitat i condicions laborals. El que no podem fer és només parlar d'una i oblidar-nos de l'altra, que és el que sembla que habitualment fan molt els polítics i els sindicats també.
Tot i això, Fernando Serra, del sindicat UGT, defensa precisament el paper positiu de la reducció de jornada en l'augment de la productivitat.
A demostrar que on hi ha hagut proves d'aquest tipus de reducció de jornada, inclusiu el que parlem de 4 dies de jornada setmanal, tots els beneficis empresarials i tota la productivitat generada ha estat bona.
El debat sobre la durada de la jornada setmanal continua damunt la taula.
I els quiosquets de platja de Formentera tornen a obrir portes després d'un mes d'inactivitat, un mes durant el qual haurien d'haver desmuntat les instal·lacions, però només un dels 8 bars ha retirat tota l'estructura. Tot això mentre el govern amenaça en retirar les concessions per incomplir la normativa. Ens ho conta Regina Mallans.
És el segon any que els quiosquets de Formentera es neguen a desmuntar les instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer, tal com marquen els plecs de condicions. En comptes d'això i en compensació, han decidit romandre tancats durant aquest període. Ho explica Lucas Ana, del quiosquet Carai.
Estava cerrado un mes de enero, estava cerrado todo el quiosco. Nosotros, claro, nos ha desmontado los quioscos, estava tot així com lo mira.
Aquest cap de setmana, en reobert, sentim a Mimo Banji del quiosquet Nu.
Allora, hem passat un invierno con mucho viento. En fatto, el mes de gennaio è stato un mese terribile e ora che avremo in questo weekend, finalmente pare che el sol ci fa passare una buona giornata.
El sol que lluita aquests dies ha animat molts a apropar-s'hi.
Llevamos mucho tiempo ya con mal tiempo, llevamos desde diciembre y teníamos un montón de ganas de que abrieran para disfrutar un poco del sol, del mar, de la costa en general.
Sí, después del mes y pico que llevamos, que ha coincidido el mal tiempo con todo cerrado, la verdad es que este fin de semana se agradece.
Ha sido una sorpresa, hemos llegado, lo hemos visto abierto y me comentaba que era el primer fin de semana que abrían.
El quiosquet Bartolo ha estat l'únic dels 8 que ha complit amb el desmuntatge i aquests dies es troba encara inoperatiu. L'any passat, cap dels 8 bars va desmuntar i el Consell de Formentera els va imposar una sanció molt greu. Aquest any se'n preveuen de noves, mentre que el govern ja té en marxa un procés de caducitat de les concessions precisament per irregularitats com aquesta.
Informatiu migdia.
2 i gairebé 15 minuts, una operació de la Guàrdia Civil ha detingut els quatre principals integrants del grup de pirates informàtics Anonymous Phoenix, que presumptament haurien duit a terme atacs informàtics contra institucions espanyoles. Un dels membres més actius de la banda era Eivissa.
Serien una delegació espanyola del grup internacional Anonymous que començà l'activitat l'abril de 2023, però s'intensificà amb les intervencions després de la Dana de València, amb gran incidència a les xarxes socials X i Telegram. Els seus perfils, de fet, han estat intervinguts judicialment i tancats. També realitzaven atacs de denegació, que suposa saturar un sistema de servei digital amb un volum anormal de peticions, deixant-lo així fora de servei temporalment. Explica el cas Álvaro Gallardo, portaveu de la Guàrdia Civil.
Durante el año pasado fueron detenidos el administrador y el moderador del grupo y hace unos días sus dos integrantes más activos. Estos hackers alcanzaron su punto de máxima actividad a partir de la Dana de Valencia cuando atacaron varias webs de la administración pública justificándolo como que eran los responsables de la tragedia.
A Pamplona, concentració en repulsa contra el darrer assassinat ahir a la localitat navarra de Sarriguren, d'una dona a mans del seu marit.
La víctima, una jove de 28 anys, no figurava en el sistema Biogen, ja que no hi consten denúncies prèvies per maltractament. La mare de la jove assassinada va resultar ferida de gravetat quan intentava salvar la seva filla. Amb aquest darrer assassinat són ja 4 les dones mortes per violència masclista des de principi de setmana, 10 des que va començar l'any.
Manifestació multitudinària a Madrid per exigir al govern central l'aprovació de l'anomenat escut social.
Sota el lema sí a l'escut social, no a la precarietat, els manifestants han recorregut els carrers de la capital convocats per la Federació Regional d'Associacions Veïnals de Madrid demanant l'aprovació de mesures socials i la revalorització de les pensions per enguany.
Estamos luchando en común porque por proteger ese escudo social que se va a votar la semana que viene en el Congreso y esa revalorización de las pensiones que han intentado separar.
Vamos a proseguir la movilización de manera permanente porque queremos que se apruebe y si no se aprueba vamos a seguir, digamos, movilizados contra las organizaciones que voten en contra de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas.
El president del govern, Pedro Sánchez, ha reivindicat en un acte de precampanya per les eleccions del mes que ve a Castella i Lleó les dades que avalen el creixement econòmic a Espanya. Diu que el país va millor que mai.
Llevan 7 años diciendo que si se hunde, que si se destroza, que si se cae en pedazos, como dice ahora. Pero si estamos creciendo el año pasado al 2,8, si tenemos casi 22 millones de personas ocupadas...
En internacional, ja és oficial, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat el nou arancel aduaner mundial del 15% amb efecte immediat. Confia que una nova estratègia legislativa a la Casa Blanca permetrà continuar esquivant no només el Congrés, sinó també un nou pronunciament contrari dels tribunals, com ha passat aquesta setmana amb les taxes fins ara fixades.
Líders europeus com el canceller alemany Friedrich Merz i el president francès Emmanuel Macron han celebrat el dictamen del Suprem, però també s'ha mostrat prudent sobre les possibles conseqüències d'aquesta decisió.
A Venezuela, centenars de persones continuen esperant a les portes de les presons, esperant l'alliberament dels presos polítics, d'acord amb la llei d'amnistia aprovada fa 2 dies.
L'oposició ha denunciat que des de llavors tan sols n'han excarcerat 19, tot i que ja s'han tramitat més de 1.500 sol·licituds. El president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, assegura, però, que n'han sortit més.
Se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Una de les festes més rellevants de la tradició xinesa desplega avui la seva tradició palma. La celebració, declarada per l'Ajuntament d'Interès Públic, està ubicada a la plaça del Mercat de Pere Garau. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Jornada festiva avui a Pere Garau per donar la benvinguda a l'any del cavall de foc. Segons l'horòscop xinès, una figura carregada de simbolisme. Xelin Liu és membre de l'Associació Xinesa de les Illes Balears.
Es con mucha energía esa prosperidad para el siguiente año, porque el caballo avanza muy rápido, pues queremos el siguiente año avanzamos con mucha prosperidad y rapidez.
La celebració de l'any nou xinès, 10 anys després, segueix captivant a les persones que la descobreixen per primera vegada.
Molta il·lusió i molta sorpresa. Sí, sí, molt, molt colorit, molt animat. Dona gust, i l'ambient que hi ha, també.
Estava molt guapo i molt divertit. Tots els puestos, la gent, tot. El dragó està espectacular.
Entre els centenars de persones que han omplert la plaça del Mercat de Pere Grau, també hem pogut trobar molta gent que repeteix.
Ja fa anys que venim aquí a Sainou Xinès i mos trobam una tenda i compram galletes de la sort. I les obrim aquí tots junts i mos deixa un missatget i mos agrada fer-ho. Vaig estudiar 5 anys de xinès, m'agrada molt la cultura, l'any passat hi vaig anar i cada any, des de fa 5 anys sobretot, venc amb el meu fill i l'intento inculcar, però ara s'anar por ahí a cercar dragons.
I és que la celebració és una mostra de que cada vegada més gent s'apropa a la cultura xinesa i la seva llengua.
Hi ha molta gent que pensa que el xinès és pel futur, el xinès és ara. Ja sabem que la Xina és el present, ja ha agafat relleu internacional. Els nens, des de petits, comencen a aprendre llengües de manera natural. Quan abans comencin, millor, abans xerraran i més fàcil serà tot. I és clar que sí, xinès abans que qualsevol altra llengua.
Els assistents també han aprofitat per provar la gastronomia del país i comprar records de l'any nou xinès.
Gràcies, Álvaro. Afegir que la festa provocarà talls de trànsit fins a les 11 del vespre amb el tancament total dels voltants de la plaça Pere Garau. També afectarà les línies de bus de l'EMT que varien la seva ruta. Les revistes locals de Menorca han celebrat aquest cap de setmana la Diada de la Premsa Local. És una trobada per visibilitzar la feina que fan aquestes capçaleres per als seus lectors i per demostrar el paper clau que té el periodisme de proximitat dins un món tan globalitzat. Blai Barber.
Sauba, la revista d'informació del poble de Sant Lluís, es va fundar el 1990. Enguany han fet 36 anys. Escoltam a Toni Seguí, que és director de la revista Sauba.
En un món cada vegada més globalitzat, llavors la immediatesa d'internet, a vegades no ens deixa pensar en la problemàtica que pugui tenir que puguin tenir els vecins de cada poble.
També l'agost del 1990, fa 36 anys, va néixer Sui de Sol, la revista cultural de l'Alió, que també és altaveu veïnal, social i de les entitats, on també s'informa de problemàtiques locals. Escoltam a Paco Mercadal, que està redactor i corrector de Sui de Sol.
Temes a tractar sobre el poble, perquè hi ha moltes coses a dir dins un poble, i s'ha de dir d'una manera independent.
Al Ponent de l'Illa també tenen les seves revistes, com per exemple El Iris, Nua, de Ferreries o Pàgines de Ferreries. Escoltam a Bep Alès, president de l'Associació de Premsa Local de Menorca.
Són aquelles revistes que en el cas del setmanari pues, duren tota una setmana a una casa i en el cas d'un mensual està allà i la gent els agafa, els llegeix i les notícies no són notícies d'immediates i que perdin el sentit periodístic en un dia.
Durant la trobada de premsa local celebrada a Sant Lluís aquest cap de setmana també s'ha fet un reconeixement a Guillermo Pons, capellà, historiador i col·laborador de la revista Sauba, a més de l'actuació de Cevesa Muscanta.
Gràcies, Blai. 2:23, una petita pausa i els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Com el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Informació esportiva i Betres Ràdio. El Real Mallorca juga avui a Balaïdos amb l'obligació de guanyar el Celta de Vigo si vol sortir del descens, i ho fa amb una assignatura pendent clara: millorar el rendiment fora de casa. Els vermells només han guanyat un partit com a visitants aquesta temporada i saben que avui no poden fallar si volen canviar la dinàmica. Anem a conèixer la darrera hora d'aquest duel des de Vigo. En té tota la informació Toni Fuster. Com anem? Molt bon dia.
Bon dia, Joan Gabriel Bauzà i oient de l'informatiu migdia des dels exteriors de l'estadi Abanca Balaïdos a Vigo. Bon temps, bona temperatura, i avui esperant que el Mallorca pugui aconseguir una victòria i pugui trencar aquesta mala ratxa de dos partits consecutius amb derrota. Avui ha de guanyar si vol sortir d'aquesta posició de descens que ara mateix ocupa un punt per darrere l'Elx, que marca la permanència. En el Mallorca ja sabeu les baixes de Takuma Sano i de Maras Kumbula. Si no, res de nou avui. Antonio Raillo tornarà a la titularitat. El capità mallorquinista a l'eix de la defensa. Una defensa que podria estar formada avui per 5 futbolistes, amb Antonio i Mojica laterals i 3 centrals: Mafeo, Valgen i Raillo. Per altra banda, recordeu, en el Celta serà en baixa en principi Hugo Sotelo i Álvaro Núñez. El Celta fa 4 partits de Lliga que no guanya. La darrera victòria va ser 3-0 contra el Rayo Vallecano el 18 de gener. El Celta de Vigo s'ha classificat, té 34 punts. El Mallorca, com dic, és 18, en 6 victòries, 6 empats i 12 derrotes. Arbitrarà José Luis Guzmán Mansilla, àrbitre del Comitè Andalús. Enguany ha arbitrat ja 2 vegades al Mallorca. En el partit d'anada, precisament, a Son Moix, Mallorca-Celta, partit de la primera volta, volen dir, i en aquest cas fa tan sols unes setmanetes en el Mallorca Athletic Club de Bilbao, en el Mallorca va aconseguir guanyar en el conjunt basc. Recordeu, a partir de les 4:30, en Esport 3 en joc, tota la prèvia, tot el que passi en el partit i postpartit d'aquest Celta-Real Mallorca.
I en aquestes postres en joc també viurem el partit de l'UD Eivissa, que cercarà avui a partir de les 8:30 del vespre a la Pinilla a sumar un nou triomf davant el Terol. Per avui, Enric Montjonell es baixa. La segona federació, empat a 0 al gran derbi entre el Poblense i l'Atleti Balears. El 0-0 permet al Poblense continuar líder, empatat a punts amb el Sant Andreu, mentre que el conjunt blanc i blau és tercer a la classificació. Escoltam Òscar Troya, entrenador del Poblense, i Luis Blanco, entrenador de l'equip blanquiblau.
O sea, me quedo conforme con el punto por el partido, no por la clasificación. Al final yo creo que el partido ha sido muy disputado, muy igualado. Creo que ellos fueron mejores que nosotros en la primera parte. Y bueno, yo creo que ninguno de los dos penalizó al otro en los momentos que fuimos superiores ellos, y el empate para mí es justo, no sé qué pensáis vosotros.
Pero sí, pero bueno, nosaltres hem intentat en tot moment anar per el partit, així que ha faltat una miqueta en sèrie i ja està.
I avui també l'Andratx cau a casa davant el Porreres per 1-2. El CD Eivissa i Illes Pitiuses ha perdut per 1-3 contra el Sant Andreu. A la segona federació femenina, victòria important fora de casa del Balears femení, que s'imposa per 0-1 al camp del futbol Elles. I cita gran avui per l'Illes Balears Palma Futsal, que disputa l'anada dels quarts de final de la UEFA Champions League davant el Riga. Els mallorquins afronten el primer assalt d'una eliminatòria a doble partit que es decidirà divendres 6 de març a la tornada a Letònia. Escoltam el futbolista del conjunt balear, Charuto.
Las noches de Champions aquí en Son Moix son siempre especiales, entonces con muchas ganas de estar aquí domingo y hacer un gran partido, ayudar al equipo. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero estamos nos preparando mucho, entrenando, estudiando los adversarios para conseguir la victoria e ir más tranquilos para Letònia.
És així, l'objectiu és clar: aconseguir un bon resultat avui per viatjar amb garanties i encarar el segon duel amb avantatge o, com a mínim, amb l'eliminatòria ben oberta. El Palma vol tornar a demostrar la seva solidesa europea i fer un pas més cap a la Final Four. Nit gran, per tant, amb Europa en joc. El duel es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio i també ho podreu viure a IB3 Televisió. I 20a jornada de Lliga a la segona. Ahir el Gasifred va guanyar per 1-4 el Tafa Futsal. Tornem a les 4:30 amb Esports en Joc, amb el partit del Mallorca, amb el futsal i amb el partit de la UD Eivissa. Fins després.